tot el que té vinculat al fill o al món, etc. A més d'això, a la pega tinc la sort de comptar amb ell com a referent per la xarxa de relació docents que acabem de crear des de l'ICE, que és Catxa i Joc. I a més ha sigut una de les persones que m'ha ajudat a crear la Unió de Biblioteca. Dit tot això, ell el que farà avui és, com a especialista i com a professor de videojocs a la Facultat d'Educació, ens presentarà un joc d'un videojoc que es diu Hearts of Valiant, que està basat en la narrativa, és a dir, les cartes del front de la Primera Guerra Mundial que va enviar els soldats.
Hola, sí? No pateixis.
Ara se m'assent? Bueno, doncs us deixo en Pere Cornell Canals i el Jesús Valiant.
Bon dia a tothom. Quanta gent d'aquí acostuma a jugar a videojocs? Vale. A part de videojocs, algú que jugui a Candy Crush? Algun més. I algun que repetim. Videojocs bèl·lics, n'heu jugat algun? Sí? Per exemple, Call of Duty, Hearts of Iron, Call of Duty, Battlefield, Medal of Honor, suposo també, algun, no? Molt bé. Quina visió teniu d'un videojoc bèl·lic? Per què ens serveix, bàsicament? Per matar el temps i matar altres coses. Està bé això de matar el temps. A veure, el videojoc que us presentaré ara, que és el Valiant Hearts, està inspirat en la Primera Guerra Mundial i per això encaixa dintre d'aquesta sessió que estem fent avui. També ens serveix per matar el temps, però jo diria que no de la mateixa manera que el Medal of Honor, el Battlefield o tots aquests que hem anat comentant ara. Estem acostumats, suposo, a pensar en videojocs en els que, quan parlem de videojocs bèl·lics, en els que tenim una arma a la mà i vinga, som-hi, allò hardcore gamer i killer total i un shooter d'aquests que no quedi res absolutament sobre la capa de la Terra, només nosaltres, no? Si morim, a més, tornem a reviure i podem tornar seguint a fer les nostres històries. El joc que us presentaré ara ens serveix, a més, per aprendre alguna cosa. La idea de la gent que està darrere de l'equip del Valiant Hearts precisament ha volgut crear un videojoc que ens expliqués alguna cosa més, que aprenguéssim alguna cosa de la Primera Guerra Mundial, a part de passar el temps una bona estona entretinguda. Sabeu moltes coses de la Primera Guerra Mundial? Ell sí, ell ja m'ha ensenyat, ell és un expert, has donat moltes cites que jo desconeixia totalment. La resta de la gent, què, Primera Guerra Mundial, què? Depèn de si entra examen o no, no? Quan entra examen? Anem a fer una prova. Si ja parlem de videojocs, tant se val. Comencem jugant. Teniu dispositius mòbils en aquí, veig. La majoria, ordinadors, mòbils, etc. Sí? Us podeu, sisplau, connectar a la xarxa, a internet, a través del navegador i entrar directament a una adreça que sigui aquella que surt a dalt, kahoot.it. El veieu? Kahoot.it. Kahoot.it. Quan hi entreu, algú hi ha entrat ja? Quan hi entreu us demanarà un PIN. Heu d'escriure un PIN, un número. El PIN que heu d'escriure, no és gaire difícil de veure quin és, 86717. I el proper pas que us demanarà és que us identifiqueu amb un nom d'usuari. D'acord? Mira, en Cesc, Hanan, ja en tenim dos. Algú més? Mira, 4, 5 jugadors, ei, va. Això ja comença a agafar forma. Són alumnes teus, Claudi? No, perquè podríem donar 0,2 punts a qui guanyi alguna cosa d'aquestes, no? Set persones. Hi ha algú més que ho estigui intentant i que encara no hagi pogut entrar-hi? Un moment, ens esperem, no patim. Sí, home, et pots aixecar, va, sí. Sí, sortiu ja. Si us reconeixeu és que està bé, eh? Mireu de no duplicar noms, tampoc sóc tant de colla per no duplicar. Algú més ho està provant encara i està a mig? A mig fer? Ell? Per allà? En Claudi? Tu ja hi ets? Has de sortir per aquí? Hi ets? Molt bé. Aneu-vos preparant, eh? Aneu repassant internament. Si teniu apunts, podeu anar repassant apunts de la Primera Guerra Mundial. Us faré 10 preguntes. El funcionament és molt senzill. Mentrestant ho vaig explicant. Sortiran 4 preguntes. Perdoneu, 4 preguntes. 10 preguntes amb 4 opcions, la majoria de preguntes. Alguna amb menys de 4 opcions. Sí, no? Fes. Tranquil, tranquil, estic explicant tot just el funcionament. Llavors, vosaltres en la vostra pantalla només veureu la pantalla dividida en 4 colors. Heu de fer clic sobre el color de la resposta que creieu que és la correcta, d'acord? És molt senzill. Intervenen 2 factors. 1, encertar la pregunta, evidentment. 2, la rapidesa. Quan més ràpid i més preguntes encertem, més puntuació tindrem. Tindrem un rànquing al final i en Claudi farà el que li convingui amb el rànquing. Ja està, 13, mal punt, em falta un. Vale. Heu entès el funcionament? Teniu 30 segons màxim per respondre cada pregunta. Per què estem fent això? A veure, aquestes 10 preguntes són 10 qüestions relacionades amb la Primera Guerra Mundial que jo, un simple mestre d'escola, he après jugant al Valiant Hearts, d'acord? Per tant, és un punt per al qual us animo a que després proveu el joc aquest. Què tal? 14 persones, algú més? Som-hi? Falta algú? No funciona. Som-hi? Va? Vale. Què saps de la... A veure, primera pregunta. Quin instrument fet amb una caixa de munició va tocar el músic Maurice Maréchal durant la Primera Guerra Mundial? Va tocar un violí, un violoncel, un contrabaix o un piano fet amb una caixa de munició? Hi ha 5 respostes, 6, 7... Penseu que el temps també és important, eh? 10 respostes, 11... Queden 10 segons només... 6, 5 segons, 4, 3, 2, 1... Ja ho tindríem. Era un violoncel. 4 persones han encertat. Hi ha qui no ha encertat. Algú l'hagués encertat però no ha respost. La Laura està en primera posició, 883 punts. Després G. Casta, en Claudi de Best, no sé qui deu ser. L'Andrea i Hanan. Pel temps. Vale? Seguim? Quina escriptora va atendre soldats a l'hospital de Torquay i va conèixer l'ús dels verins, que després li va servir en les seves obres? Enid Blyton, Gabriela Mistral, Agatha Christie, J.K. Rowling... Deu segons per als que encara no hagin contestat. Qui va ser? Qui va ser? 2-1. L'Agatha Christie. Agatha Christie. Molt bé que no hi hagi cap resposta a la J.K. Rowling. L'Enid Blyton, bé, també hagués pogut ser, suposo, però la Gabriela Mistral em penso que li pillava una mica lluny tot plegat, tant en època com en situació. Però bé, tant se val. L'Andrea ha passat, la Laura ha baixat perquè deu haver errat la pregunta. Seguim, seguim? Tothom atent? Heu agafat la mecànica ja, no? L'Andrea, on te la tenim, l'Andrea? Andrea, aquí, són dos, Claudi, són dos, eh? Seguim. L'argot de trinxera era una llengua inventada pels soldats. Quantes paraules tenia aquest argot de trinxera? 20 paraules, 200 paraules, 2.000 paraules, 20.000 paraules, aproximadament? Una llengua que parlaven entre ells, que es deien coses d'una manera especial, específica, dintre de les trinxeres. 10 segons, tenim 14 respostes, i algú que encara no ha respost, eh? 4 segons, 3, 2, 1, ja ho tenim. Doncs eren unes dues... Unes 2.000. Unes 2.000. De fet, ja anaven bé perquè 20.000 paraules, un argot de trinxera, bé, encara que la guerra durés 4 anys, eh? L'Andrea segueix, pim-pam, eh? Uai, molt bé. En Sergi està allà, el 48-69, no sé què... Alerta'm en Claudi de Bes, que si s'emporta els punts ell, mal assumpte, eh? Quantes cartes postals es van enviar durant la Primera Guerra Mundial? Cuidao. 10.000, 10 milions, 100 milions, 10.000 milions. Set, 16, va. Hi ha gent que encara no ha respost. Quatre segons, 3, 2, 1. És molt, és molt. 10.000 milions és el nombre aproximat de cartes i postals que es varen intercanviar durant la guerra. Penseu, això són coses importants de la guerra, no pas que sí que ell va assassinar l'altre, que per això va sortir, home, això són coses. Tres persones l'han encertat, no està malament. Vuit persones, a veure, vuit persones s'hi han acostat, però no. Com ho tenim, això? L'Andrea, Andrea, seguim, on fire, eh? Molt bé, i en Sergi, i aquí s'ha quedat una mica estancat, des, en Sergi. Sergi. Hosti, a veure si li fotem una mica de canya, eh? Seguim. Quants morts hi va haver aproximadament durant la Primera Guerra Mundial? Aproximadament, segons les fonts, 1 milió, 5 milions, 10 milions, 15 milions... No sé si anem per la banda alta, per la banda baixa... 10 segons. 5 segons. Algú encara no ha contestat. Hi ha algú que sempre s'espera a última hora a contestar? Ah, al voltant d'uns 10 milions, és el que es diu, eh? Les xifres poden variar una mica, però bàsicament. Seguim. L'Andrea. Sergi, ara sí, eh? En Jordi i en Claudi estan aquí també a darrere a veure què. Seguim. Saps quants... Alerta, importantíssima pregunta. Quants coloms es van utilitzar durant la guerra, la Gran Guerra? Alguns els van condecorar i tot, i això no és broma, van condecorar coloms per al seu servei. 500 coloms, 5.000 coloms, 50.000 coloms, 500.000 coloms... Missatgers, eh? No paràpats. Deu segons. Quatre, tres, dos, un... Quants eren? Mig milió de coloms, tela, eh? Devien quedar pel camí moltíssims, segur. Dues persones només, no sé si mantindrem aquí. Ei, va, encara esteu primeres, l'heu ensopegada, aquesta també, eh? Aquesta també l'heu encertada, no, eh? Ui, la resta tampoc. Ah, l'Àlex sí, suposo, perquè ha pujat una mica. Se t'ha penjat. Sí, aquesta és l'excusa. Durant la Primera Guerra Mundial, els soldats francesos rebien una ració diària de vi, de pa, de sucre, de colònia. A les trinxeres, se suava molt a les trinxeres, es feia molta pudor, eh? Però no sé si era això. Vi, pa, sucre, colònia... Els soldats francesos. Els francesos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. vi. I a més, van anar augmentant la ració a mesura que van avançant la guerra. Al principi tenien poc vi i a mesura que van avançant em sembla que van acabar pel mig litre diari, una cosa d'aquestes, o fins i tot més. Només, ah no, 6 persones, molt bé. Ep, aquí l'Àlex està pujant, Andrea, espavilem, eh? Tanc, era una paraula en clau per fer-los passar per tancs d'aigua. Abans, com se'ls anomenava? Els tancs. Eruga, armada, camió, canó, caixa d'armes, buc terrestre. Insisteixo que tanc va ser un nom en clau perquè simulava o perquè es pensés el contrincant, l'enemic, que s'estava parlant de tancs d'aigua. Doncs, buc terrestre. Buc terrestre perquè s'assemblava a les barcasses aquestes, D'acord? Seguim. A l'Andrea sí, ara, Els alertes, seguint amb tancs. Els tancs britànics es van classificar inicialment en quina referència? Amb tancs masculins i femenins, tancs lleugers i pesats, tancs amfibis i rèptils, tancs macos i lletjos. Quatre possibilitats de com van ser classificats els tancs. Oh. 12 segons, 11, 10, 13 respostes, 14. I masculins i femenins. Masculins i femenins. Els masculins eren els que tenien el canó. Els altres només tenien metralletes, per dir-ho així. Per tant, només dues persones han encertat. Aquí seguim, Clàudia ha pujat posicions, en Sergi està allà també, remagat darrere de la bardissa. Seguim, última pregunta. Quantes dones anomenades municioneres van treballar a les fàbriques d'armes durant la Primera Guerra Mundial? 4.000, 40.000, 400.000, 4 milions, va, aquesta, pim-pam. Deu segons. Tres, dos, un. 400.000, no 4 milions, 400.000. Hauria estat bé 4 milions, potser, però 400.000 van tenir-ne prou. L'Andrea, el duo dinàmico, aquí ens ha guanyat, l'Àlex també es mereixeria alguna cosa. L'Andrea ha fet un total de 7 respostes correctes, 3 d'incorrectes. I no sé si us sembla, podem valorar en un moment què us ha semblat l'experiència. Si ha estat divertida, amb estrelletes, ho teniu ara en el vostre mòbris, suposo, i fer això amunt i avall. I... Molt bé. Sí, puntuacions. Us ha semblat divertit això o no? No ho sé. Que teniu una excessiva depressió per haver perdut, no cal que apunteu malament, és l'experiència. How you feel? Molt bé. 12. Això es pot fer tot arreu. Si ho puc fer jo aquí, ho pot fer tothom, Claudi. Molt bé. M'agrada que hagueu participat, m'agrada que valoreu tan bé tot plegat, m'agrada que haguem pogut demostrar que els dispositius mòbils a l'aula també poden ser útils. Totes aquestes coses són coses que he après jugant en el joc aquest. Per tant, el que estava escrit de forma més estesa i oficial en els llibres, en els apunts, en els recursos que podem trobar a la xarxa, etc., moltes vegades es deixen aquests petits detalls, perquè van a altres detalls que potser són més importants per entendre el desenvolupament del conflicte en si, etc. No? I em sembla que qüestions com aquestes ens ajuden a veure, a passar una mica al costat humà de les persones que varen viure els conflictes bèl·lics. Si bé ens ha posat un exemple claríssim de com des de el govern o des d'altres estaments, des de casa mateix la pressió, el que es feia era animar la gent a participar en els conflictes bèl·lics, sobretot en aquests de la Primera Guerra Mundial, ara ja segur que no tant, però sobretot aquests de fa una època, doncs animava la gent a participar-hi, la gent estava contenta a participar-hi. A darrere de cada persona s'hi amagava una història i, per tant, a vegades aquestes històries eren una mica diferents del que s'entén a nivell global, d'acord? Va, anem a veure si això funciona. Sí, sí, podeu ja... El joc ja el tindríem acabat. Molt bé. Bé, es veu així una mica fosquet aquesta primera pantalla, després ja anirem animant la cosa. Us presentaré, per tant, ara el videojoc Valiant Hearts sobre la Gran Guerra. És un joc que és recomanat per el PEGI, que és una associació que valora tots els videojocs. Diu que es pot jugar a partir dels 12 anys, és un videojoc de la casa Ubisoft i es pot jugar tant per Xbox com per PlayStation, com per PC, com per iPhone o iPad. Si penseu en sistemes iOS, gairebé que us recomanaria l'iPad perquè és una mica més gros, l'altre quedaria molt i molt petitet, d'acord? És un joc que és relativament assequible si pensem en el món dels videojocs. Em sembla que el seu preu per ordinador està sobre els 15-17 euros, probablement. El preu per iPad no arriba als 5 euros, per tant, tampoc és que sigui una cosa allò molt accessible. Molt bé. És un joc nou, és un joc del 2014, per tant, és molt i molt recent. Què explica aquest joc? Una de les característiques importants del joc és que ens presenta una història. I aquesta història és conegut, ara ja ho sabem, de què hem estat parlant tota l'estona, de la Primera Guerra Mundial. Molt bé, sí, el videojoc ens parla de la Primera Guerra Mundial. Sabeu quants videojocs s'han fet sobre la Primera Guerra Mundial? Sobre la Primera Guerra Mundial, va. 300? 300. Algun dona més, algun dona menys? 25. 300 et sembla excessiu? Excessivíssim. De la primera? De la primera, cap, 50. N'hi ha 50 de catalogats, d'acord? I de la segona, Guerra Mundial, 5.000. No ens passem tampoc. 200, bueno, molts més, eh? Aquests 5.000 ha sigut allò. De la segona n'hi ha 518 videojocs. No és que jo m'hagi entretingut a comptar-los tots abans de venir aquí, allà. Hi ha una pàgina web interessantíssima, que es diu Historia Games, aquí en teniu l'adreça. Per cert, aquesta presentació està penjada a la xarxa. Fa poca estona he fet un tuit d'aquests automàtics amb l'enllaç en la presentació. Si busqueu l'usuari, els que esteu aficionats a Twitter, @PereCornellà tot junt, segur que trobareu aquest tuit i l'enllaç en la presentació, que la podeu fer servir tantes vegades com vulgueu, d'acord? Llavors, és una pàgina francesa, està molt bé, que té catalogats tots els videojocs que fan alguna referència o tenen en la totalitat o en part continguts de referència històrica, d'acord? I per tant, estan organitzats, per exemple, per èpoques, o estan organitzats per tipologia de joc, per gènere de joc, etc. I no has de fer més que mirar la llista, buscar Primera Guerra Mundial, te'n surten 50, que són els que tenen catalogats ells, eh? Segona Guerra Mundial, 518. Per què d'alguna manera a la Primera Guerra Mundial n'hi ha 50 i els altres 500, de l'altre 518? Jo no sóc un expert en Guerra Mundial, però igual vosaltres m'ajudeu una mica també. El que diuen els experts és bàsicament que molta part de la Primera Guerra Mundial es va desenvolupar a les trinxeres, una guerra de trinxeres, i això dona poc joc o poc videojoc. L'altre és que el conflicte va ser molt complex. I per tant, si es vol fer un videojoc que sigui molt fidel històricament, probablement s'haurien d'explicar moltes coses, cosa que tampoc faria massa jugable al joc. I un tercer punt que també apunten els experts és que hi va haver-hi poca intervenció dels Estats Units. I per tant, tampoc és que s'hagi promocionat molt des d'empreses nord-americanes que es creïn jocs d'aquest tipus, d'acord? Parlàvem d'una història. De fet, la història podria començar com un acudit. I podríem dir que un francès, una belga, un americà i un alemany es van trobar, sembla allò, es van trobar amb un avió, només hi ha una paracaigudes, però de fet, qui tiraries? No, un francès, una belga, un americà i un alemany. Són els quatre protagonistes, per tant, no una història, sinó quatre, del Valiant Hearts. En aquesta foto hi surten tots quatre. Va, fem una mica de qui és qui. Amb la belga la teniu clara, no? El de la dreta, l'alemany, està tothom d'acord? El del mig, l'americà, aquell? El francès? El francès, sí? Doncs sí. L'Emil és el francès, en Lucky Freddy seria l'americà, en Carl seria l'alemany, l'Anna seria la belga. De fet, aquí apareixen quatre personatges i que hi apareix també un gos, molt bé. I aquest gos es diu Walt, d'acord? Per tant, en comptes de quatre històries, serien cinc històries, de fet. Però no, centrem-nos en els quatre, que són els quatre protagonistes. De fet, el gos té un protagonisme també especial perquè els va ajudant a tots ells, d'acord? Molt bé. Aquestes quatre històries que s'expliquen, que de fet podríem dir que són quatre herois anònims, són la història de quatre persones que no varen tenir cap rellevància en els documents que s'han publicat posteriorment sobre la Primera Guerra Mundial, tenen aquests destins entrellaçats, i no us explicaré quin, perquè si us animeu a jugar, doncs això faria perdre una mica l'interès, d'acord? El que sí que està clar és que són, d'alguna manera, són reflexe dels 65 milions d'homes que es van mobilitzar durant la Primera Guerra Mundial. La majoria d'ells, personatges anònims, que no passaran a la història més que per tenir probablement una creu amb el seu nom en algun cementiri, d'acord? I aquesta història que ens explica el videojoc es basa precisament en algunes dels 10 milions de cartes que es varen enviar durant aquesta Primera Guerra Mundial, d'acord? Per tant, una part de la documentació que ha fet la gent que ha creat aquest videojoc ha estat mirar-se les cartes, llegir algunes de les cartes i a partir d'aquí crear, inventar unes històries, però que fossin unes històries creïbles, unes històries que s'assemblessin al màxim al que havien passat, d'acord? Tot plegat que fa acostar més el vessant humà, que no pas el vessant pròpiament bèl·lic, des del meu punt de vista fa que el conjunt final del joc sigui que ens està explicant una història, és emotiva, perquè vius en primera persona el que els està passant a aquests personatges, tendre, per la relació que s'acaba creant entre ells, si voleu fins i tot podríem dir poètica, perquè hi ha alguns moments que dius, molt bé, però també és dura, perquè finalment estem parlant d'una guerra i en la guerra hi ha qui arriba al final, hi ha qui s'hi queda pel camí, d'acord? Per tant, la duresa, la cruesa de la guerra també es viu. Si us sembla, mirem el tràiler promocional del Valiant Hearts i així ens farem una mica més la idea de com és.
PEGI 16.
Sí, això és el promocional. Finalment va ser 12. Aquest era abans que sortís a la llum.
Vidas destrozadas. Amores perdidos. Hoy, granjero. Mañana, soldado. Enviados lejos de su hogar y separados de sus seres queridos. Estos héroes inesperados se ven inmersos en la gran guerra que cobra fuerza y siempre con ganas de más. La guerra enloquece a los hombres, pero la humanidad puede brillar hasta en los momentos más oscuros. Y aquellos intrépidos de corazón resisten, luchando por el amor, la amistad y el honor. hasta llegar a sacrificarlo todo. Incluso sus propias vidas. Unos sobrevivieron, otros no.
Aquestes
són les seves històries.
S'assembla en el Call of Duty, Medal of Honor, tots aquests que heu jugat? No, eh? En absolut. Anem a veure què es diferencien d'un videojoc clàssic. Podríem dir que aquest videojoc té aquests quatre punts forts. La documentació, la dinàmica de joc, una estètica molt peculiar, i la música. Jo penso que si ara repassem una mica el que acabem de veure, pràcticament ens fem una idea ja de tot plegat, d'acord? Comencem per la documentació. El Valiant Hearts ha rebut una certificació de la missió Centenaire 1418, que és una entitat que s'ha creat arrel de la celebració del centenari de la Primera Guerra Mundial i que d'alguna manera certificava que el que es publicava en diversos mitjans fos el màxim de fidel possible, d'acord? Llavors, el Valiant Hearts ha rebut la certificació d'aquesta entitat per l'exactitud del seu contingut. Per tant, això vol dir que el que ens estan explicant, si separem la història, aquesta narrativa més personal o més personificada en els personatges protagonistes, tot el que s'està vivint, és a dir, la cronologia, els llocs on es desenvolupa l'acció, les batalles i tota la documentació que s'ofereix, doncs és totalment certa i fidel a la realitat, al que va passar, d'acord? Hi ha hagut un gran treball de documentació. Per exemple, aquí hi ha algunes imatges. A la part superior tenim la fotografia, a baix tenim el dibuix, les xapes aquestes que portaven els soldats d'identificació, les locomotores de vapor. Els podem veure aquí, dalt un parell de fotos, llavors el dibuix. El gos que té un paper força important, doncs bé, molts de gossos van participar també en aquesta gran guerra. La vestimenta dels soldats, doncs també el màxim de fidel possible. Localitzacions, per exemple, aquí tenim a Notre Dame, doncs també el màxim de fidel possible. I, evidentment, tot el que va ser la vida a les trinxeres, d'acord? Doncs tots els dibuixos, totes les referències que hi ha són fidels a la realitat. I un cop jugues, pots accedir a tota aquesta documentació. Si vols, et pots quedar només amb el fil del joc. Tu vas jugant i arribes a un final. Però dintre del joc mateix hi ha tot un apartat de documentació. I és en dos apartats que trobo que són força originals. Un és a partir d'objectes, com pot ser un casc, una carta, com el que veiem aquí, una rata morta, un got, una cullera. Qualsevol objecte serveix d'excusa per explicar alguna curiositat que es va viure durant la Gran Guerra, d'acord? I em sembla que, per tant, és força, força interessant. Aquests objectes són objectes amagats que has d'anar trobant mentre desenvolupes el joc. I llavors hi ha tota una mena de wiki, un espai, on podem consultar diverses dades. En aquesta foto potser no ho veieu gaire, seria la intervenció de tropes índies, etc. I hi ha moltíssima, moltíssima, moltíssima documentació que et va apareixent a mesura que vas avançant en la història, que per tant vas superant alguns dels reptes que et plantegi i un cop els has superat pots accedir a tota aquesta informació. Per tant, si ens volem entretenir mentre juguem o al final del joc a repassar tota aquesta informació, també tindrem moltes i moltes i moltes dades, d'acord? Fixeu-vos que l'estètica, i aquí teníem un exemple, també és molt diferent, si més no, no? Aquí hi ha alguna altra imatge de l'Anna amb el gos en un hospital o d'algun passatge bèl·lic. Aquí tots esperats a que s'aturi el foc enemic per poder avançar el camí. Aquí amb una mena de tanc, una màquina d'aquestes que per anar a atacar l'enemic. O aquí un moment en què els soldats alemanys doncs, estan fent broma mentre darrere tenim el pobre Emil allà que li ha de servir el sopar, d'acord? Fixeu-vos que és una una estètica que ens recorda el còmic. De fet, podríem pensar, si no veiéssim, si no haguéssim vist que els personatges eren animats, podríem pensar que tranquil·lament era un còmic. És un disseny, jo penso que és atrevit, precisament per això. No hi ha gaires jocs que tinguin una estètica similar a aquesta. No sé, jo, a veure, potser per mainada, per més petits, potser sí, però per adults o per gent més gran, potser recordo el Borderlands, no sé si heu jugat algú, ha jugat al Borderlands, també és molt a nivell de còmic, també és molt interessant, però fixeu-vos com aquest disseny és força atrevit. Molts de contrastos, sobretot de colors, amb els foscos i els clars, amb els grisos i els colors, que et fa centrar la vista en determinats llocs, en els llocs que els artistes que han dissenyat aquest joc doncs han decidit que tingués més importància. I finalment, jo penso que tot plegat fa que sigui una estètica força original, pel que us deia, perquè és poc vista també. I original també és la dinàmica de joc, perquè d'alguna manera barreja uns quants elements que podem trobar en uns altres jocs, però que no sempre els trobem tots barrejats, tots units. Com per exemple, en determinats moments has de resoldre puzzles, trencaclosques, reptes, d'acord? Aquí l'Emil està intentant desactivar una màquina que està produint gas clor, que era un dels gasos que es van utilitzar en la Primera Guerra Mundial, d'acord? Doncs una de les feines que té és fer canviar les canonades perquè lliguin d'una manera determinada per poder desactivar i poder seguir avançant per la superfície. També tenim acció. Hi ha moments en què, per exemple, aquí ja nosaltres controlem el cotxe central, hi ha dos cotxes, un a banda i banda que ens vol treure de la carretera, hem d'anar tirant cap a un costat o cap a l'altre en funció del que fan els altres, d'acord? Per tant, necessitem acció. Té una bona part de rol també, perquè d'alguna manera passes per les vides dels quatre personatges i per tant vius la Primera Guerra Mundial en les seves pells i cadascun d'ells des del seu punt de vista. Recordeu els orígens, la belga, el francès, l'alemany, l'americà, d'acord? I també aventura, és una mena d'aventura gràfica en la que has d'anar avançant, anar resolent els trencaclosques, anar resolent reptes que se't van plantejant al llarg del joc. I per tant has d'anar prenent decisions, algunes vegades seran decisions bones que et portaran a bon port, d'altres seran decisions dolentes que probablement et faran repetir l'escena perquè no hauràs arribat al final correctament. I ens faltava el quart, que era la música, d'acord? Jo penso que la música ajuda molt a reforçar la història en aquest cas, d'acord? Aquesta que sentim ara és molt tendreta, no? De fet, hi ha tota una banda sonora del Valiant Hearts que podeu trobar des de la pàgina mateix de la Valiant Hearts o podeu trobar per Spotify o Grooveshark o alguna cosa d'aquestes. I està bastant treballada. Si jugueu, si teniu interès i jugueu, veureu com a cada passatge, en funció de la pròpia dinàmica, si és una escena més tranquil·la, més tendra, més dolça, més trista o més alegre, doncs veureu que va canviant aquesta música. Jo penso que està molt ben treballada i que unint aquesta música amb els altres aspectes que hem vist, l'estètica, la dinàmica i la història molt ben documentada, fa que sigui un joc molt, molt recomanable, sobretot pel preu també, d'acord? Molt, molt recomanable. De fet, tot plegat està pensat per fer una mena de recordança de tota la gent que va perdre la vida allà, una mena d'homenatge. De fet, en algun moment del joc diu que, tot i que fa molt temps que els seus cossos van tornar a ser pols, el seu sacrifici encara perdura i hem d'esforçar-nos a preservar el seu record i no oblidar mai. Per tant, és un esforç per recordar o per venerar la memòria de totes les persones que varen combatre i molts d'ells, doncs, 10 milions, varen perdre. D'acord? Un joc molt recomanable, si us animeu, doncs em penso que us pot agradar. D'acord? I fins aquí. D'acord? No sé si hi ha alguna pregunta, alguna cosa, o...